En profunditat, un espai per conèixer a fons l'actualitat informativa. En profunditat, amb Roger Isern.
Què tal? Bona tarda. Benvinguts a un nou programa d'En Profunditat, l'habitual els dijous al migdia a la sintonia de Ràdio Lot, al 98.1 FM, també a radiolot.cat, després dels informatius migdia. Avui parlem, oients de Ràdio Lot, sobre un aparell i sobre la seva funció i també sobre la funció que fa la Diputació de Girona a través de DipSalut sobre els desfibriladors. És una eina que normalment a la nostra comarca ja estem veient en diferents pobles. Per exemple, fa unes setmanes vam conèixer que Sant Joan les Fonts n'instal·lava un i a diferents equipaments esportius de la comarca ja l'estem veient. Per sort, aquí a Ràdio Olot, o per desgràcia, si ho veiem per una cara o altra, hem hagut de parlar d'aquesta eina, d'algun ensurt que ha patit algun esportista de la nostra comarca. A mi em ve al cap, com ja sabeu, i com amant de l'hoquei patins, la història d'en Joel Pagès, el jugador de l'hoquei Olot, que fa poc més d'un any, gràcies a un desfibrilador i a l'atenció dels sanitaris, doncs va poder salvar la vida. Per tant, avui, per conèixer aquesta funció que es fa a la demarcació de Girona, hem convidat al programa En Profunditat la Maria Estrada, que és la cap d'àrea de la promoció de la salut, benestar i atenció de les persones de DipSalut. Maria, encantats que ens acompanyis. Què tal? Bona tarda.
Hola, bon dia. Encantada d'estar aquí.
Igualment per nosaltres, Maria, una mica ho hem anat comentant, fora de micròfons per cuinar aquesta entrevista. Primer de tot, ara hem comentat aquest càrrec que tens. Maria, explica'ns una mica la teva funció i la funció que feu des de DipSalut.
Doncs, Roger, DipSalut, us explico una mica quines són les seves funcions, perquè a vegades és una mica desconegut. DipSalut és un organisme de salut pública que s'adreça a tota la població de la demarcació de Girona a través dels seus municipis, perquè el que fa és oferir serveis perquè els municipis puguin donar més garanties en relació a la seva salut, és a dir, per mantenir un entorn saludable. I a més, facilitar a través de programes eines perquè les persones també tinguin més possibilitats doncs, de prendre decisions saludables i, per tant, més responsables en relació a la pròpia salut i la del seu entorn. Us poso un exemple a través d'un catàleg que DipSalut i ofereix als municipis. Es pot... DipSalut facilita que hi hagi, per exemple, controls de legionel·la en les instal·lacions municipals, per tot el tema de les instal·lacions de l'aigua, el control de la qualitat de l'aigua de les fonts o de boca, no?, de privat, no?, de les aixetes de la casa de les persones, o la salubritat de les piscines, de les platges, sorreres infantils. És a dir, a través d'un catàleg, DipSalut facilita que els municipis que s'hi adhereixen i que demanen aquests serveis, doncs puguin facilitar un entorn doncs, molt més saludable a la ciutadania de Girona. I per altra banda, en relació al que comentava, no, de que les persones tinguin més oportunitats de prendre decisions saludables, DipSalut en el seu catàleg també ofereix programes que promouen els estils de vida, que s'anomenen, no?, els estils de vida més saludables. Per una banda, per exemple, amb un programa que s'adreça als centres educatius, que es diu el Sigues Tu, ajuda a que els infants tinguin unes eines que l'OMS proposa per tal que justament tinguem més recursos per anar vivint, no?, la vida de la manera més saludable i plena, que es diuen les habilitats per la vida. També es treballen, per tant, a dins dels centres educatius, doncs, amb els infants, amb els joves i amb les seves famílies i amb el professorat, per tant, tota la comunitat educativa. Un altre programa és el de parcs urbans i la xarxa d'itineraris saludables, que ara, en aquests moments, s'està reformulant i ja té un nom de l'Activa't amb la natura, perquè vol promoure l'activitat física de les persones en entorns propers, periurbans, i de natura, no?, per promoure la connexió amb la natura, perquè se sap que la natura afavoreix la salut de les persones, no?, que té molts beneficis. Després hi ha altres programes com un servei d'emergències psicològiques, quan hi ha situacions, doncs, hi ha experiències traumàtiques. Nosaltres tenim un servei de 24 hores, 365 dies a l'any, en els quals les persones que són activadores qualificades i en el cas dels ajuntaments, on són les alcaldes, els alcaldes, alcaldesses, doncs protecció civil, serveis socials, Mossos, doncs poden activar-nos per ajudar que les persones que viuen una situació traumàtica durant les primeres hores doncs tinguin un suport i un acompanyament psicològic. Aquest és un dels altres serveis que tenim. I després, per altra banda, també hi ha propostes, programes adreçats a aquests col·lectius doncs, que estan en una situació doncs, de més vulnerabilitat, com pot ser el programa de teleassistència per a la gent gran, o hi ha propostes de teleassistències per persones, no només gent gran, persones doncs, que necessiten un suport domiciliari i, per tant, que puguin estar connectades amb un servei que els ofereix una atenció i un acompanyament pel que puguin necessitar. I aquest és el servei de teleassistència. Hi ha un altre programa que és per facilitar que hi hagin plans d'igualtat i de gènere i de diversitat sexual. Per tant, s'assessora als municipis perquè puguin tenir aquest tipus de... integrar la perspectiva de gènere a les seves activitats i les seves actuacions. I d'altres, bueno, aquest és un exemple, I és important també, m'agradaria i aprofitar el moment, de ressaltar que també hi ha un catàleg de formació que s'adreça als professionals de salut, acció social i també la ciutadania, en el qual doncs, hi ha oportunitats de formar-se en temes clau relacionats amb la salut i el benestar i que faciliten que les, bueno, en aquest cas professionals, però també la ciutadania sigui més conscient i pugui integrar tota una sèrie de mirades i de perspectives que se sap que hi ha evidència que faciliten que tinguis una mirada molt més salutogènica davant de la vida.
Has parlat sobre dos, jo crec que són dos conceptes clau, Salut i benestar. Normalment, malauradament, els últims anys, enmig de la pandèmia, el concepte de salut mental en van parlar molt sobre el benestar emocional de les persones. Maria, m'agradaria saber, sé que ho hem deixat enrere, ja per sort el coronavirus sembla que fuig de les nostres vides, si ha canviat el tipus de, per exemple, si feu una formació o ateneu a persones, el perfil de persona que teníeu abans o després de la pandèmia, les característiques, no sé si també us ha fet canviar la manera de treballar en aquest aspecte.
Sí, nosaltres la Covid... com a tothom, ens va impactar molt en el nostre dia a dia a l'hora de com nosaltres oferíem els nostres serveis. I vam haver de fer una transformació cap al món digital i el format online de totes les nostres propostes. Et parlo de l'àrea especialment de promoció de la salut, que fins al moment eren més, prioritàriament eren presencials, perquè se sap, no?, que si, sobretot en les activitats més formatives, però també, no?, les d'atenció directa, doncs són més eficaces, més eficients si tu tens la persona, no? Si tens un contacte cara a cara. Però tot i així, la feina que nosaltres fem a través de la... vam viure com una oportunitat i vam fer aquest canvi i ara moltes de les nostres propostes per promoure aquests espais de reflexió al voltant de la salut i del benestar s'han traslladat en el món, doncs, digital i, per tant, ara proposem molta línia formativa online. I en relació als perfils de les persones, nosaltres, clar, treballem especialment amb els professionals i les professionals que fan l'atenció directa. I sí que és veritat doncs, que nosaltres hem anat adaptant les nostres propostes a les necessitats dels professionals i, per tant, tot el que és donar eines per l'acompanyament emocional propi d'un mateix, d'una mateixa, a la ciutadania, en aquí doncs, hi hem posat molt d'èmfasi. També hi ha la necessitat, a banda de la pandèmia i de tot el suport extra, no? I la mirada extra en relació a la salut mental que ens ha fet... Bueno, que ens ha colpit, no?, en aquests últims temps. Però a banda d'això, hi han també altres temes que ens van acompanyant des de sempre, des d'abans de la pandèmia, i que també són molt importants de cara a que tothom en siguem també conscients, no? I ara estic parlant justament d'aquesta perspectiva de gènere, de la mirada, no? De la necessitat d'anar doncs, deconstruint perspectives, hi ha aquesta paraula de la deconstrucció, d'anar-nos pensant de manera diferent de com som o com hem de ser els homes i les dones i totes les persones, no? Que es mouen dins d'aquesta, que no se senten ni homes ni dones, no? Per no fer aquesta distinció binària, sinó dins d'aquesta diversitat d'identitats amb les quals ens movem, doncs això és molt important quan nosaltres volem promoure la salut mental de les persones, així com poder donar recursos a les persones que es troben en situacions de més crisi i més vulnerabilitat econòmica, en situacions d'atur o en unes situacions complexes familiars. I en aquest cas, doncs per això nosaltres considerem que també és important donar suport a nivell de suport econòmic i d'iniciatives que es puguin anar adaptant a les necessitats d'aquestes persones que també s'han trobat, que s'han agreujat, no? Les seves dificultats amb la situació de la pandèmia.
També deixa'm comentar-te, avui estem parlant amb la Maria Estrada, cap d'àrea de la promoció de la salut, benestar i atenció a les persones de DIP Salut. Quan vam cuinar aquesta entrevista, a nosaltres aquí a la Garrotxa ens arribaven diferents notícies sobre un aparell que m'agradaria que em parlessis, sobretot per la part formativa, no? Sobre l'eina del desfibril·lador. És una eina que ha aparegut a les nostres vides recentment, que per sort ha salvat moltes vides, no, Maria? I
sí.
se'n fan diferents formacions perquè, evidentment, sempre se't parla, no? Els veiem a diferents punts, però fins que no et trobes en el moment, clar, a vegades no pots arribar a saber com es pot arribar a utilitzar. Explica'ns una
sí.
mica el que significa, no?, aquesta eina del desfibril·lador, que ho hem comentat moltes vegades, i ha salvat moltes vides a Catalunya i a la província de Girona. Explica'ns una mica la part formativa d'utilitzar aquesta eina.
El fet de que tinguem desfibriladors doncs a tota la demarcació de Girona forma part d'una doncs, aposta en un moment determinat, ara fa uns 11 anys, conjuntament de DIP Salut amb el coneixeu el doctor Brugada, en el marc d'un projecte d'investigació que és el Girona de Projecte Vital, que es va veure la possibilitat i la utilitat de poder millorar la supervivència de les persones que tenien aturades cardíaques en espais públics. I es va veure doncs, que podia ser important i que, bueno, tot i que podia arribar a tenir uns costos importants, perquè realment els té, el fet de disposar d'aquests aparells, no? Doncs en la via pública doncs, té uns costos de manteniment i els mateixos aparells doncs, són econòmicament, doncs, tenen un cost important. Tot i així, s'apostava doncs, perquè qualsevol vida no té preu i, per tant, doncs, hi havia com una aposta tant d'evidència científica com econòmica i política per cardioprotegir tota la demarcació de Girona. Girona és un dels territoris més cardioprotegits de tota Europa. Això és important saber-ho i, per tant, s'està fent un gran esforç de mantenir tota aquesta xarxa d'aparells, que n'hi ha diferents tipus d'aparells. N'hi ha els aparells que són més fixes, els que estàs comentant ara, Roger, que són aquests els que, caminant, doncs et pots trobar una columna o enganxats en una paret, i aquests són els que s'anomenen fixes. Després n'hi ha uns que són els que s'anomenen els mòbils. Aquests els mòbils els porten als serveis de primeres emergències, com poden ser els Mossos, la policia local, Protecció Civil, i que faciliten doncs, que es cardioprotegeixen els vehicles, no? Les motos de les professionals i els professionals de primers que estan no? a primera línia en un moment determinat quan hi ha una situació crítica. I, finalment, hi ha els altres que cedeixen, que s'anomenen lliures, que cedeixen quan es fan fires, quan es fan trobades, quan hi ha aquests moments no? d'algun festival i que llavors també per cardioprotegir aquests espais on hi ha gran afluència de gent i, per tant, hi ha una possibilitat de que hi hagi algun tipus de dificultat relacionada doncs, amb aquest problema. Llavors, amb aquests tres tipus, en aquests moments a la demarcació hi ha 1.062 distribuïts a tota la demarcació. Aquí a la Garrotxa, a la Garrotxa en tenim, que ara ho tinc aquí en el... En tenim 57 de fixes i 19 de mòbils. Val? I a Olot, en concret, tenim 25. En tenim 25. Llavors, s'han fet servir, perquè en algun moment m'havies també preguntat, a veure, els usos, i en aquí, a tota la Garrotxa, s'han recuperat 5 persones, una a Olot i la resta doncs, a Montagut i Oix, Mieres, a Maià de Montcal i Besalú. D'acord? I en relació als cursos, clar, el que és important és si tenim aquesta possibilitat, no? Tenim a les nostres mans un aparell que en un moment determinat pot salvar una vida. I el que ens passa a les persones, com és normal i natural, és que quan tens una situació de crisi, doncs, per prudència a vegades, per por a altres, un es queda paralitzat. L'objectiu de DipSalut és facilitar que les persones tinguem menys por i ens veiem més capacitades a l'hora de, quan veiem un aparell i trobem una situació, una persona que en un moment determinat sembla que l'ha de necessitar, doncs d'agafar-lo i posar-se en marxa i activar-lo. I per fer això es realitzen uns 84 cursos a l'any, 84-86 en l'any, i que s'adrecen tant a la ciutadania, hi ha uns cursos de 4 hores adreçats a la ciutadania, són presencials, i justament és perquè s'abordin situacions d'urgència amb serenitat. A l'aparell et dona totes les instruccions i un només ha de conèixer que 4 passos molt bàsics, que és de la cadena de supervivència. I això, a dins de quan estàs fent el curs, t'ho anomenen. És una manera de baixar la por i de que en un moment determinat un se senti apoderat o apoderada per poder posar en marxa aquests aparells. I aquest és el gran, bueno, és l'objectiu bàsic de d'aquestes formacions.
Clar, perdona que et talli, Maria. Ara deixa'm centrar-me en aquest fet, perquè, clar, estem parlant d'un ús d'una eina, un desfibril·lador, que ha salvat moltes vides, que en el moment d'una situació, en el moment exacte, m'imagino una situació d'una persona que ha pogut patir una aturada al mig de la via pública, qualsevol persona que passa pel carrer vol ajudar-ho, té un desfibril·lador a prop, i al moment, clar, no tothom gestiona la pressió de la mateixa manera o al moment. Clar, aquí, Maria, sí. Comparteixes, no hi ha cap fórmula màgica que digui una persona com ha d'estar, perquè cada persona es pot comportar d'una manera o altra. No sé si, clar, aquí hi ha uns punts claus que vosaltres a l'hora de fer formacions o a l'hora d'ensenyar l'ús d'aquesta eina en un col·lectiu concret, utilitzeu. No sé si això és molt difícil, sembla utòpic, que hi hagi una fórmula, però no sé com ho gestioneu vosaltres.
Nosaltres, en les formacions, el que pretenem justament és que la gent pugui sentir que té més control sobre aquest fet imprevist. Més control perquè el fet d'haver-lo ja treballat i haver entrenat com un ha de comportar-se fa que un se senti doncs, amb més sensació de seguretat i més sensació de que no està improvisant ni que està fent alguna cosa i que es pot equivocar. Per tant, nosaltres donem en aquesta formació les eines a dir, escolta'm, quan et trobes en una situació així, t'atures, mires si aquesta persona està conscient o no, demana ajut al 112, agafa el desfibrilador, l'obres i segueixes les instruccions del desfibrilador i esperes l'arribada del SEM. Tot això es fa entrenant, no? Amb aquest curs de 4 hores i el que es veu és que realment la gent surt perquè es fan unes proves no? D'abans del que un sap i el de després la gent se sent més tranquil·la i més segura. Al cap d'un temps és veritat que tot el que alguna persona li ensenya per una situació d'aquestes, bueno, igual com tots aquests cursos, no? que fan per de més, doncs com, no? per accidentalitat domèstica també, no? El tema de l'ús d'un extintor i tot això, a la llarga, si no ho fas, si no ho has de fer servir, és normal que se t'oblidi. Per tant, nosaltres recomanem que com a mínim cada 3 anys un pugui anar recordant tot això. De fet, per les professionals i els professionals d'emergències, és a dir, policia local, Mossos, Protecció Civil, ja es fan cursos especialitzats de 6 hores, que són de més hores, que s'han d'anar actualitzant cada 3 anys, val? Per mantenir el teu certificat conforme tu has fet aquesta i tens aquests coneixements, no?
És molt important, com diu la Maria Luz, d'aquesta eina, un desfibril·lador que per sort ha aparegut a les nostres vides. Com comentava la Maria, gairebé són més de 1.000 a la demarcació de Girona, 25 a Olot, a la comarca de la Garrotxa ja supera els 50. Per tant, és una eina que, mica en mica, va agafant protagonisme arreu del territori. Per anar acabant, Maria, m'agradaria saber una mica la resposta, no? Ho comentaves, per exemple, que els desfibril·ladors són útils per a tots els pobles, a qualsevol punt del territori pot passar, per desgràcia, algun imprevist així. Una mica el feedback que teniu vosaltres des d'Ipsalut, quan us adreceu a ajuntaments, a institucions, de cares a poder utilitzar aquest servei, una mica com és el procés, perquè un ajuntament, m'imagino, un ajuntament de qualsevol poble, ara en el cas de la Garrotxa, recentment ha fet Sant Joan les Fonts, vulgui tenir aquesta eina. Quin procés ha de servir, o una entitat esportiva, per exemple?
Nosaltres, hem la instal·lació de vies s'ha anat fent en dues fases. En una primera, en els seus inicis, i ara hem fet una segona fase. Perquè la xarxa i aquest parc de desfibriladors que estan a tot el territori, doncs és una xarxa que és costosa tant el seu manteniment com bueno, el seu sosteniment, i perquè estigui en bones condicions. Per tant, ara hem aconseguit tenir aquest miler de desfibriladors i no es fan, és a dir, no hi ha una oferta continuada per anar instal·lant desfibriladors, sinó que es fa d'una manera molt controlada i anar reposant aquells que es van fent malbé, perquè lògicament necessiten, no?, d'aquests manteniments. Per tant, nosaltres en aquests moments no hi ha una oferta oberta per adquirir de manera continuada i periòdica aquests desfibriladors, sinó que ho anem fent d'una manera molt controlada i molt pautada. Llavors, ara estem en un posicionament d'un manteniment en bones condicions de tot el parc de desfibriladors per garantir que es poden utilitzar bé. Llavors, amb els ajuntaments, que són amb qui nosaltres ens hem relacionat al llarg dels anys per fer aquestes instal·lacions, se'ls ha anat oferint i acordant amb els ajuntaments quins són els llocs, quins són els criteris que s'han de seguir per poder situar, no?, aquests desfibril·ladors en quins són les localitzacions. Per tant, no és una oferta que estigui oberta, sinó que és una oferta que està controlada i periodificada en el temps en funció, doncs, de les necessitats percebudes al territori i també per la possibilitat pressupostària que tenim. Per tant, ara la nostra el màxim objectiu és el manteniment en unes bones condicions perquè quan sigui necessari aquests desfibril·ladors funcionin bé. I després, per altra banda, el que sí que fem és anar cedint aquests dies lliures quan hi ha aquests fets puntuals de, doncs, fires, no?, de festivals, espais, no?, més que més puntualment hi ha més afluència de gent i que, per tant, poden, o curses, doncs, que poden necessitar aquests aparells.
Doncs molt interessant, com sempre, la funció de DipSalut. Avui hem parlat amb la Maria Estrada, cap d'àrea de la promoció de la salut, de benestar i atenció a les persones de DipSalut. Maria, de veritat, moltes gràcies, sobretot per explicar la funció que feu, tan importantíssima, a banda de l'eina dels desfibril·ladors, que per sort n'hi ha molts, ja a la demarcació de Girona, també per mantenir aquesta salut, el benestar i atenció a les persones arreu de, no només de Girona, sinó arreu de Catalunya. Així que moltes gràcies per explicar-nos i molta sort amb aquestes promocions, amb aquestes campanyes que aneu fent durant l'any. Així que gràcies per traslladar-les aquí avui en profunditat a Ràdio Olot.
Gràcies a vosaltres i deixa'm comentar que aprofito per dir que la gent vagi a la pàgina web de DipSalut, que tenen el catàleg de formació i en allà veuran els cursos i que si volen apuntar-se a fer el curs de desfibril·lació tenen la possibilitat de fer-ho. Per tant, això, convidar la gent a que s'apoderi perquè és molt útil. És una formació que, més enllà d'utilitzar o no el DEA, et dona eines per reaccionar amb serenitat davant de situacions, doncs, de la vida domèstica, no?, que poden passar, i la quotidiana, no? Per tant,
Doncs...
res, convidar la gent a que aprofiti aquests recursos.
Doncs nosaltres també els convidem, als oients de Ràdio Olot, a anar a aquestes formacions i, sobretot, aprendre l'ús d'una eina tan important a les nostres vides com és un desfibril·lador. Nosaltres ens acomiadem, ens retrobem dijous vinent amb un nou programa en profunditat fins dijous al migdia. Gràcies i gràcies una vegada més per la confiança. Adéu-siau.
En profunditat, serveis informatius de Ràdio Olot.